Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La consellera Elsa Artadi ha explicat aquest migdia que el govern català demana a Pedro Sánchez la inclusió del dret a l'autodeterminació de Catalunya en la reforma de la Constitució que el president del govern espanyol anunciava ahir. Artadi ha assegurat que l'1 d'octubre de l'any passat va propiciar que el govern espanyol donés mala imatge al món per la violència policial. I ha dit que hi haurà una tardor de mobilitzacions, tot i que la consellera de Presidència també ha assegurat que el debat de política general els farà al Parlament el 2 d'octubre amb total normalitat. Almenys 5 persones han quedat ferides en l'esfondrament de les obres que hi ha en aquests moments a l'Hotel Ritz de Madrid. El local es troba en aquests moments tancat al públic a causa d'aquesta reforma integral de les seves instal·lacions. Almenys, com dèiem, aquesta incidència ha provocat 3 ferits. Són treballadors que es troben en aquests moments atrapats sota la runa. Us expliquem també que el govern català i els sindicats han tancat un acord per apujar els sous dels funcionaris aquest any. L'augment a les nòmines serà d'un 1,75%. Comissions Obreres i la UGT han signat el pacte, però el sindicat IAC, majoritari a la funció pública, no l'ha subscrit. Cada 5 segons mor un nen de menys de 15 anys al món, segons les Nacions Unides i el Banc Mundial. La gran majoria d'aquestes morts passen els primers 5 anys de vida i pràcticament la meitat són de nadons de menys d'un mes. Així ho diu un informe fet públic avui que també revela que cada any són 6.300.000 els nens que moren per causes que es podrien evitar. Avui a les 6 de la tarda a la Universitat de Girona, lectures Fons Raimon Pàniker amb sessió a Michiko Yusa. Com dèiem, a les 6 d'aquesta tarda a la Universitat de Girona.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Del 10 al 14 de desembre, vine a descobrir amb nosaltres el camí dels 5 estels de Nadal al Trentino L'Alta Adige. Vipitento, Brunico, Bressanone, Merano i Bolzano. 5 localitats màgiques del Tirol on el Nadal es viu amb tota la seva essència. Del 10 al 14 de desembre, el Nadal al Tirol amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada 3 avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. Un altre dimarts arrenca el programa de les persones grans. A les 5, els dimarts, a Ràdio Estel comença És gran ser gran. Programa fet únicament per persones amb la idea de donar suport a totes les persones que puguin necessitar informació d'una residència o de tot el que gira al voltant de les persones a la tercera edat. Cada dimarts de 5 a 6 dediquem 60 minuts a parlar de noves tècniques i estudis realitzats arreu d'Europa sobre les persones grans. Com sempre, acompanyats d'experts en geriatria. És gran ser gran i trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social, en resum, tot el que ens pot ser d'utilitat saber de les persones grans i de les residències. Un programa de divulgació sanitària. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com sempre, Jordi Carretero. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Benvingut. Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. Qui us parla? Marc Rius. Una persona que tingui problemes per empassar haurà d'ingerir aliments de consistència pastosa. Els líquids s'han d'espessir i assegurar-se que ingereix l'aigua necessària per l'organisme. Els sòlids hauran de triturar-se fins que adquireixin una consistència de puré espès. És aconsellable distribuir tota la ingesta en 4 o 5 àpats al dia. Mesures preventives per evitar augments de broncoaspiració. La persona haurà d'estar asseguda mentre es menja. La cullera s'ha de situar a la part mitja de la llengua. No s'ha d'insistir mai quan tenen tos o dificultat respiratòria. Haurà de continuar incorporat o assegut una hora o una hora i mitja després dels àpats. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Endavant, Josep.
Bona tarda.
Bona tarda. I,
escolta'm, quin dia, eh? Més
bueno,
bonic.
Bona tarda, sí, bonic, però ha plogut una mica abans d'entrar.
Mira, jo crec que com ens escolten de tot Catalunya i Andorra, segur que no està plovent a tot Catalunya,
no,
però
no.
Ha plogut a gairebé tot Catalunya, això és un motiu d'alegria, no?
I tindrem rovellons aviat.
Esperem
ja
que sí, no?
Ja
i suposo que algú que ens estigui escoltant ara mateix, potser de per allà del Berguedà, ens dirà-ho de sempre, no se'n fan, no se'n fan, i després te'ls trobes a la carretera, sí, que te'ls venen, no?
Ells sí que els troben.
Sí, però aprofitant aquests dies de pluja, saps què podem fer, que és una cosa que fem molt? Mirar la tele.
Ah, sí?
I
sí.
Jo, quan miro la tele, sempre penso una cosa, que és quina imatge dona la televisió de la gent gran? Mm. Perquè a vegades tenim aquesta persona que és la persona, recordo aquell anunci de la Caixa, quan em jubili vull viure bé sense treballar, que era, sí, aquest avi incerso que es movia, però després sempre que en una, en la televisió, en un programa, a la sèrie, surt una residència,
sí,
sembla gent gran, una mica tonta la gent que surt, no? No sembla
es
gent
pinten
real,
sí,
sempre
sí,
posen,
sí,
un,
sí,
estereotip, tal. I per això ara hi ha dues coses que estan fent a la tele que m'agraden molt. Una és un programa que ha començat el Jordi Évole, que està,
sí,
entrevistant a gent centenària.
Passat els 100 anys o més enllà dels 100 anys, oi?
Correcte, interessantíssim. A més,
sí,
quina enveja, no? Poder no només arribar als 100 anys, sinó arribar als 100 anys i poder-ho explicar.
Sí,
això sí que és una cosa...
I explicar-los i també, eh? Vull
dir, és que suposo que és difícil trobar-los, però ha fet una feina, sí, de... Però és molt interessant veure, i a més trenca una mica aquest mite de que, home, que com no sabem com són la gent gran, posem l'estereotip.
Sí.
Aleshores, aquesta senyora ha de ser l'abuela de Caperucita, o és la viuda alegre, o és el viejo verde, o és...
Sí.
En comptes de dir, pues, cadascú és com és. I
igual
com
que els joves.
Clar, igual que nosaltres, no?
Clar, exacte.
Aleshores, també hi ha un altre programa que m'està interessant molt, em sembla interessantíssim, l'estan fent a Movistar, en un canal molt raro que es diu Zero, com Almohadilla Zero,
carai,
una cosa així.
No.
I és un programa que es titula Coses de la edat. La frase ja m'agrada, i estic intentant portar aquí algú de la residència des d'on es fa aquest programa. El problema és que és a Madrid. Aviam com farem per portar algú des de Madrid, o com farem per portar algú que des de Madrid per telèfon ens pugui explicar un dia això. Però us dic, imagineu, en una residència de Madrid, que es diu Amavir, a Leganés, a un poble de Madrid, agafen 10 nens de 4 anys, i fan que durant 10 setmanes, 5 dies a la setmana, vagin a la residència aquests 10 nens i passin 2 hores cada dia amb 10 persones que viuen a la residència. I aleshores, com està tan de moda, Operació Triunfo, el Gran Hermano, tot això, doncs fan una mena de reality, posen unes càmeres i graven què diu la gent. El primer dia, abans de que vinguin els nens, doncs hi ha avis per dir... Ah, perquè molts d'ells són avis perquè tenen nets. I no? Hi ha gent gran que diu, ai, que bé, vindran nens.
Ja els esperen, no?
Sí, però el primer dia hi ha algun que diu, ostres, ja van a venir los niños i tenemos que estar aquí. Perquè hi ha gent que li agraden els nens.
És que hi ha nens hiperactius que cansen.
Sí.
Te'ls estimes molt, però clar, t'esgoten.
Jo sempre he pensat que t'estimes els teus. I jo, que en tinc tres, ja són... ja estan estudiant a la universitat i això, però recordo que quan jo era més jove em molestava molt els nens petits dels altres.
Sí.
Ara, moltes vegades, quan vaig a un lloc i hi ha un nen petit que plora, dic, oh, que bé que no és el meu. I mira, si penses, en comptes que et molesti, penses, oh, pobra mare i pobre pare que estan aquí. Però el que és curiós és que en aquest programa, recordem coses de l'edat, els primers dies hi havia una mica de... Bueno, es trobaven, la novetat. Però el que és curiós és que, passada la primera setmana, tant els nens com les persones de la residència ja estan esperant. I diuen, com és que avui no venen? Com és que tal? Però havíem dit que... I aleshores fan activitats, fan... i vas veient aquests vincles que es generen i que et fan pensar que hi ha moltes famílies que tenen l'avi que està a la residència, tenen l'àvia a la residència, tenen un fill petit i pensen, oh, millor que no hi vagi.
Ah, sí,
ostres,
sí,
perquè
sí,
per veure certes coses... I dius, pues veure certes coses són persones, com seràs tu si no et mors abans? Aleshores, clar. Aquest programa m'ha agradat molt perquè trenca aquesta idea. I potser ja hem sentit, a Lleida hi ha una residència que es diu Joviar, que tenen una guarderia dins la residència pels fills dels empleats, però que part de l'activitat que fan aquests nens és estar amb els avis.
Clar.
I aleshores, potser la mare és un auxiliar o és la metgessa, però també està el nen i fan gimnàsia amb els avis, participen. Aleshores, el que veiem és que hi ha tantes coses boniques, interessants, que es fan a les residències i que la gent no ho sap, i que després parles de residència i tothom... Ostres, només pensar que acabarem una residència... Jo sempre els dic, si tens sort,
sí,
i te la pots pagar, o trobes plaça pública...
O arribes a l'edat per anar-hi.
I no et mors abans.
Clar,
o no?
Clar.
O sigui que les residències, com sempre diuen en aquest programa, és la millor opció per un 5% de la gent gran.
Mm-hmm.
El 95% no ho necessitarà mai i mai anirà.
I cap com a casa, no hi ha res, ningú discutirà.
No, com a casa no hi ha res. I com ens deien algunes vegades gent que ha vingut, home, és que jo voldria viure d'aquesta forma i d'aquesta, però la meva salut ja no m'ho permet. Jo voldria... Però al final és un substitut que està molt bé. I com a exemple d'alguna de les coses que es fan en residències i que són molt boniques i que potser passen desapercebudes, avui tenim, per començar el programa, tres convidades d'excepció. I tenim, per començar, la Mariona Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mariona és animadora sociocultural de la residència Can Sauleda... Sauleda de Sant Antoni de Vilamajor.
Correcte.
I vosaltres esteu fent una cosa molt maca, una activitat d'aquestes que es diu que són bones pràctiques, no?
Correcte.
Ens ho vols explicar una miqueta?
Doncs sí, mira, nosaltres estem intentant llançar endavant un projecte que l'hem anomenat Vellesa Activa, vale? Aquest projecte va sorgir d'inquietuds que teníem a la residència, no? Nosaltres ens trobem al poble de Sant Antoni de Vilamajor i les quatre residències que hi ha dins del poble ens trobem que estem a urbanitzacions. Llavors, clar, el Montseny, urbanitzacions, sempre estem en pendent, no? Els avis no es poden integrar pròpiament a el que és el centre del poble, sempre que volem fer alguna cosa, participar en el centre del poble implica una mobilització complicada o un cost econòmic. Llavors, bueno, a partir d'aquesta inquietud i d'una altra inquietud que teníem, que era que ens donava la sensació que els avis que estan a les residències els tenen com... apartats, no? El concepte que deies tu fins ara, no? Estar a residència, vas a morir. Això ens ha passat 30.000 vegades parlant...
Ho hem de trencar, això?
Ho hem de trencar, però... i això és el que nosaltres volem intentar fer, no? I llavors, bueno, indagant per internet, mirant vídeos i tal, vaig anar a parar amb un vídeo que venia de Copenhague, d'un senyor que es diu Old Caso, ¿vale? I que tenen una iniciativa muntada que va començar a Copenhague el 2011, que és Bici Sense Edat, Cycling Without Age, no? I això consistia en una bici adaptada per ajudar a la gent gran o a la gent minusvàlida o amb necessitats a poder sortir a fer un passeig tranquil·lament amb una bici, una cosa econòmica, una cosa que no contamina, no? I llavors jo vaig dir, pues jo vull aquesta bici.
Així. I no deu ser barata, no?
No deu ser gens barata. Estem parlant d'un cost d'uns 8.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè nosaltres, per lo mateix, ja està la bici sense el motor, però clar, nosaltres la necessitem que pugi rampes, no?
A Sant Antoni de Vilamajor és el que hi ha, no?
Això mateix. Llavors sí, llavors nosaltres vam dir, bueno, mourem mar, terra i aire el que faci falta per aconseguir aquesta bicicleta. Llavors, a part de moltes iniciatives que hem tingut, que han vingut des dels mateixos residents de la residència, vam dir que aquest projecte no havia de ser de la residència, aquest projecte havia de ser dels avis, de les persones grans. Els protagonistes havien de ser ells. Nosaltres gestionem el projecte, però el projecte qui farà ús únicament seran ells. Llavors ja ens era igual que fossin els avis de la residència Bleda, els avis de la residència El Fou, de la residència El Rumi, o els del casal sociocultural. Volem que siguin els avis del poble, de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, perquè són els que estem més, no? I llavors, bueno, pues, tirar-ho endavant. Ens hem aconseguit unir-nos, hem aconseguit que l'Ajuntament ens doni permís el dia 29, que és dissabte, per fer una diada.
Fareu una diada solidària per recaptar fons per comprar la bicicleta.
Correcte.
Bueno, bicicleta no, l'aparell, no?
Perquè és un rickshaw. És la típica...
Tres rodes, no?
Sí,
suposo,
sí. És la típica bicicleta que veus pel port de Barcelona que porta tots els turistes, però adaptada per ells, no? Amb una rampa especial per pujar, amb els coixins per seure correctes, amb una capota, amb una manta tèrmica, amb cinturó, sobretot, important, sí. Que no s'aixequin en un moment donat i tinguem un susto, no? I inclús hem fet una formació amb bicis sense edat que estan aquí a Barcelona per poder saber portar aquesta bicicleta, i això que encara no la tenim. Estan superpreparats sense tenir la bicicleta.
I una cosa, si algú que ens està escoltant diu, ostres, jo visc a Catalunya o Andorra, però no a Sant Antoni de Vilamajor, però em sembla una cosa tan bonica això que a mi m'agradaria donar una miqueta. Heu fet alguna cosa per poder recaptar, no?
Sí, sí. Hem obert una plataforma d'aquestes per donar diners, no?, que es diu GoFundMe, vale?
GoFundMe.
Correcte.
Perquè tothom ho entengui bé, GoFundMe.
Sí, si es posen en aquesta web, directament entren a posar buscador, Vallès Activa, que és el nom del nostre projecte, i allà està tot el projecte explicat 100% i tens la possibilitat de fer una donació.
Perdona, GoFundMe. No, sí. He dit GoFundMe, no. GoFundMe. Vale? Sí. Perquè, i una cosa, la persona que portarà a les persones grans en la bicicleta serà algú, un professional de la residència?
Clar, nosaltres aquí, quan ens vam plantejar això, en principi vam dir els professionals mateixos de la residència. Però clar, partint de que aquesta bici, la nostra intenció és que vagi donant voltes amb les diferents residències, amb el casal sociocultural o l'avi que ho necessiti, pagès que té una casa allà al mig del bosc, que nosaltres és la sort que tenim molts camins rurals. Llavors vam dir, ostres, necessitem un grup de voluntaris. Necessitem un grup de voluntaris, nosaltres gestionar aquest voluntariat, però clar, nosaltres, si necessitem la bicicleta en un moment donat, que la podem agafar. Però tot i així, el seu seria que estigués sempre circulant, no? I llavors vaig començar a trencar-me banyes i vaig dir, ciclistes, estem al Montseny, hi ha ciclistes a dojo, anem a sol·licitar ajuda i col·laboració de voluntaris ciclistes. I, per exemple, tenim un grup que és de la Roca, que es diuen Terreta, que el dia 29 venen a pedalejar pels avis.
De la Roca del Vallès.
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs una cosa, això funcionarà en la mesura en què els residents i les residents de la residència els interessi el tema. I ara aquí tenim a dos persones muy importantes dentro de este proyecto, que son doña Josefa González y doña Jacinta Rodríguez. Bienvenidas, buenas tardes. ¿A ustedes qué les parece esto de la bicicleta?
Hombre, estupendo, porque por lo menos... Ya que a mí no me toque, a lo mejor sí, pero luego, ya que a mí no me toque, que toque en las calles allí, que no se puede mover nada.
A mí me parece lo mismo.
Ustedes viven en la residencia, empezaremos con Josefa. Ustedes viven en la residencia Sauleda,
sí.
En San Antonio de Vilamajor. ¿Hace mucho tiempo que vive en la residencia?
Pues más de un año.
¿Y usted recuerda cuando ingresó? Siempre nos interesa en este programa una cosa. ¿Cómo pensaba usted que iba a ser la residencia y cómo resultó ser una vez que vivía dentro?
Pues yo pensaba que no iba a ser así, pero ha sido todo al revés. Bien, estoy muy contenta y magnífico.
¿Y usted cuando buscaron la residencia, que se la buscó algún familiar, hijos o familiares?
Sí.
¿Y ahora cómo es? Vamos a pasar a preguntarle a Jacinta. ¿Cómo es el día a día de una residencia?
Estupendo. Estoy como, o mejor que en mi casa. Ui. Tengo mucha tranquilidad, sí, señor.
Aquí, aviam, heu seleccionat a les dues que parlen millor o totes parlen
no. Les han avisat.
Jo crec que aviam,
si no,
aviam.
Dice, si no, no tenen.
Somos todos iguales, no hay diferencia para nadie.
I ara, Burget...
Nos tratan a todos igual y somos todas las mismas.
Pues igual. Yo ahora voy a pinchar un poquito, a ver, y la comida, ¿eh? Porque hay gente que dice, claro, vas a una residencia y la comida no es siempre...
Pues mire, yo de la comida me sobra la que me dan. Las cosas son como son. Soy muy repugnante porque no había una cosa que no me gustase. Y ahora si hago así alguna eso de la comida, no es porque sea mala, ¿eh? Porque me han pasado muchas cosas con las que han estado allí, que me han devuelto encima y se me han quitado las ganas de comer. Todo me da asco, pero es porque una señora, que Dios la tenga en descanso, que está en eso, la Josefa.
Bueno, no, sí. Los nombres mejor no decirlos, de la gente bueno.
Me devolvió 4 veces que me tuvieron que quitar, con perdón, hasta el sujetador. Toda.
Una anécdota después, interesante.
Sí, sí, pero no quedó ahí. Después otro chico también me volvió a devolver y la misma historia. Parecía que estaba yo elegida para que me devolviesen todo. Luego otra señora más. Devolvía, según estábamos comiendo, la taza y te lo echaba. Otra más, que no puede moverse.
Pero una cosa.
Que no puede moverse.
Usted ha empezado diciéndonos que la comida le gusta mucho, ¿eh? Esta,
y sí, señor, y no como más porque me das las cosas como son.
¿Y usted, Josefa, cómo...?
Yo como muy bien. Las comidas son lindas porque hay una buena cocinera. Yo todo me lo como.
¿No la devuelto a nadie? Usted dice, bueno.
No. Yo estoy en desgracia para eso.
Bueno,
no, eso que pasa. Es que siempre me encuentro en el medio.
Pues,
¿no me diga usted?
Pero ahora ya hace tiempo que no.
No creo usted que es.
No. Bueno, ara hem burxat una miqueta i ara sabem que no les heu triat, eh? O sigui que
no.
A les residències passen coses com pot passar tot arreu.
Sí, sí.
I em sembla que la Jacinta ha tingut la seva experiència i que ara ja li toca que durant uns mesos la deixen tranquil·la.
Tengo mucha paciencia para aguantarme.
Mm-hmm.
Porque si es otra no se sienta ni al lado de ella siquiera.
Pues esto la honra a usted.
Sí,
porque además ya sabemos una cosa, que la gente que vive en la residencia, como hemos dicho antes, son el 5% de las personas mayores. Normalmente quien vive en una residencia es porque necesita por algo vivir. A ustedes las veo muy lozanas y muy bien, ¿eh?
Sí.
O sea que ustedes dentro del 5% son de los que están mejor, como mínimo, de la cabeza. También, ahora, cuando empiecen a ir en bicicleta, ya han oído lo que supone... ¿Y han visto alguna fotografía de las bicicletas que van a traer?
Si tenemos la suerte de que podamos montar una bicicleta, por lo menos.
Hombre, Jacinta, hay que pensar que conseguiremos el objetivo pronto.
Claro.
Pero Mariona...
Buena falta nos hace.
Mariona, una vegada que tingueu la bicicleta, ella es diu, si me toca, tocarà a tothom, suposo, no?
Tocarà a tothom. Jo crec que també hi ha... Jo els he ensenyat vídeos, els he ensenyat fotos, però el dia 29 tenim la sort que ens en deixen una. No?
Ho podran
entendre millor, perquè saps què passa? Que jo tinc moltes anades, parlant així una mica malament, moltes anades d'olla, no? I dic, ui, vull això. Mm. I jo fins que no ho aconsegueixo no paro. I els he fet fer coses, pobres, que no m'haguessin dit en ser vida, no? Però al final ho acabem fent sempre. Llavors, sempre quan els hi proposo alguna cosa, a veure esta con què viene.
Doncs, escolteu una cosa, anem a recordar el dia 29... de setembre, d'aquí 4 dies,
aquí
com
res,
qui diu,
ja, sí.
A Sant Antoni de Vilamajor, concretament al Parc de Can Sauleda.
Correcte.
Es celebra la Diada Solidària, en la qual es presentarà la bicicleta, la gent podrà fer una volta i podrà col·laborar una miqueta, o molt, si volen, en comprar.
I a més també hem de recordar que em sembla que hi haurà algun sponsor o algun artista no convidat.
Correcte. Bueno, nosaltres hem estat donant moltes veus, i, de fet, n'hi ha gent que encara no ens ha acabat de confirmar 100%, no? Però durant la diada hem aconseguit, per exemple, que sponsors importants de la nostra zona del Vallès, com és CERS o Select Vending o, bueno, Maestro Estallà una mica, bueno, ens han donat moltes facilitats i recursos perquè nosaltres aconseguim i recaudem diners, no? Després tindrem un espectacle de màgia... Després tindrem un grup de dansa que fan, bueno, fan concurs de ball, que és d'una associació de dansa que es diu Som i Dansa. L'associació de falconers de les comarques de Barcelona també vindran i faran espectacle, perquè on hi ha avis sempre hi ha nens, i on hi ha nens sempre hi ha avis, i el que volem és que aconseguir diners, però és una diada per a les persones grans. I tota aquesta diada la començarem baixant al centre del poble i farem una caminata amb cadira de rodes, parem el trànsit i arribem allà al poble. Les residències, nosaltres sols ja serem 100 persones, entre avis i acompanyants, i dir, els avis estem aquí.
Mariona, el dia 29, tots que podem, a Sant Antoni de Vilamajor, i sisplau, feu un vídeo i l'envieu i el posem al canal d'Inforesidències. Pues, Mariona, Josefa i Jacinta. Moltes gràcies per estar hoy. Esta tarde con nosotros.
Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Molt bé, doncs continuem amb la borsa de treball.
Sabeu que treballar en una residència és ara mateix una cosa que està a l'abast de moltes persones, perquè hi ha moltes residències que estan buscant. Si ets infermer o infermera i vols treballar en una residència, demà ja pots estar treballant.
Carai.
Però també si ets gerocultor, auxiliar, si tens la capacitació professional, animador sociocultural, terapeuta ocupacional, les residències estan buscant gent, estan buscant treballadors que estiguin compromesos. I em sembla, Carles, que tenim alguns exemples.
Sí, mira, avui he volgut rescatar les ofertes d'aquests últims dies i guanya per col·lejada, podríem dir, ofertes de gerocultura. N'hi ha moltíssimes, molt variades, tant en on està la residència situada i també en horaris. I trobem, per exemple, que la residència per gent gran Barillor, a Badalona, està buscant una gerocultora. Igual que la residència al Palau, a Palau de Plegamans, igual que la residència Torre Marina, a Castelldefels, i la llar d'avis Mirasol, a Sant Cugat del Vallès. També trobem que, per exemple, Joiners, que és una empresa d'atenció a domicili, està buscant, com no, una infermera o infermera. I, per exemple, que si canviem de província, trobem que, per exemple, la residència Les Alzines busca a Tarragona ciutat una gerocultora i un terapeuta ocupacional.
Això és només un exemple, eh? Hi ha molt més a la borsa de treball d'Inforesidències.
Molt bé, doncs, escoltem un mica de publicitat.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidències.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidències.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidències.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, ara escoltarem uns minuts musicals. Escoltarem una cançó que, bueno, crec que avui és adient, es diu Els Vells, que està interpretada per Dolors Lafitte, que està nascuda a Roda de Ter, una de les impulsores del moviment de la nova cançó. Aquesta cançó es va gravar el 1968 i, afortunadament, la visió de la gent gran ha canviat la imatge de les persones grans. Anem a escoltar-la.
Els vells no parlen mai, o parlen molt poquet, movent el cap només. No tenen il·lusions i són pobres, per més que tinguin molts diners. On viuen hi fa olor de til·la i poniol i de perfums estranys. Els vells de la ciutat són com els vells de camp quan ja han viscut molts anys. D'haver massa rigut, sovint trenquen la veu quan parlen de l'ahir. D'haver massa plorat, les llàgrimes als ulls volen sortir. I si tremolen és quan veuen envellir aquell rellotge gran que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que els diu vaig esperar. Els vells somien poc, els pianos són tancats i els llibres oblidats. El gat es va morir, gelidols del diumenge ja no els tornen rosats. Els vells es mouen poc i el món on es belluguen es fa petit, petit. Del llit a la finestra, del llit a la butaca i ja del llit al llit. I quan van pel carrer ben agafats del braç amb caminada vells, és per seguir el solet l'enterrament d'algú més vell encara que ells, i oblidar-se calor que els diu vaig esperar. Els vells no moren pas, un dia els ve la son i dormen llargament. Ell s'agafa les mans, els fa por perdre's, però s'acaben perdent. I el que queda vivint, el millor, el pitjor, el dolç o el geniu, com sigui, és ben segur que el que queda dels dos es declara vençut. Potser un dia el veureu, o la veureu potser, seient al balancí, tot respirant baixet i demanant perdó d'estar-se encara aquí, sentint sense cap por dins de la foscor aquell rellotge gran que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que els diu vaig esperant. Que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que ens diu que està esperant.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Molt bé, doncs sempre va bé saber quin poder consultar amb algú, i en aquest cas, amb Carles Reixac, doncs, bueno, tenim aquí, doncs, endavant.
Doncs mira, Marc, avui tenim la següent consulta des de la Matilde, des de Montcada i Reixac, que ens pregunta. Ara fa unes poques setmanes que el meu pare ha anat a viure a una residència, i ara fa uns dies que hem vist de nou, que ens hem vist de nou amb la treballadora social, perquè ha dit que entre ella, el meu pare i jo, volia redactar alguna que ha dit així com era la història de vida o alguna així. Ens va preguntar coses del seu passat, aficions i més coses. I ara penso, tot això cal? Doncs jo li volia dir a la Matilde que no he hagut d'investigar molt per resoldre el seu dubte, però perquè això cal i molt. I és que li volia comentar aquí amb ella i a tots els oients que tenen familiars a una residència que això que ha fet la treballadora social es diu història de vida. I és molt important preguntar a la persona i als seus familiars com vivia, els seus gustos, aficions, desitjos, pors i anhels, perquè amb això aprenen a tractar amb la persona, aprenen a conèixer i a facilitar-li que la seva vida a la residència sigui tan semblant al que tenien a casa com sigui possible. I és que d'això molts cops en diem aquí, en parlem moltes vegades, en diem atenció centrada amb la persona. Més que res que també Matilde deu sonar perquè en parlem sovint i és un tema que traiem molt, perquè és molt important, és el futur, a intentar que la persona senti com quan estava a casa. Així que jo només dir-te que no et preocupis, que la residència volen el millor pel teu pare, i a través d'aquesta informació que et demanaven segur que heu pogut donar les eines per aconseguir que estigui el millor possible i fer-ho el més ràpid possible.
Anem a obrir, gràcies, Carla. Anem a obrir les línies per si algun oient vol fer qualsevol consulta, doncs sàpiga que avui té uns professionals aquí que ho pot fer. És el 93-409-2771 o el 93-409-2772.
Molt bé, i continuem el programa amb una altra convidada d'excepció, molt interessant. A més, sempre parlem de residències, de gent gran i de la gran labor que fan els professionals que estan a les residències. I hi ha un professional en concret... Estàs bé?
M'ha caigut el mòbil a terra.
Hi ha un professional en concret que és el director de la residència. El director, la directora de la residència, que té una gran responsabilitat. I tenim amb nosaltres amb l'Esther Arozamena. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sí, he dit bé el cognom?
Bueno, una mica. Arozarena.
Arozarena. Ai, perdona, he vist la cara. Arozarena, perdona. Ella és coordinadora del postgrau de direcció i gestió de centres gerontològics de la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. O sigui, postgrau de direcció
i gestió de centres gerontològics. Això són les residències, no?
Exacte.
Però no només les residències, potser.
No, tot tipus de recursos. O sigui, recursos que estan dirigits a atendre persones grans. Poden ser centres de dia, centres d'atenció domiciliària, residències... Aquest postgrau el que d'alguna manera pretén és donar les eines als directors i directores de qualsevol tipus d'aquests centres que necessiten, doncs perquè la seva formació prèvia no els té preparats per això, però tenen oportunitat de fer-ho, doncs una formació una miqueta més complexa, doncs en gestió econòmica, en coneixements jurídics, en coneixements del que és el propi envelliment, coneixements de tipus fins i tot sanitari, en fi, que pretenen una miqueta que aquesta persona que pugui dirigir el centre sigui un gestor amb coneixements d'envelliment i de gestió de les dues coses.
Perquè ara mateix a Catalunya, no sé si és igual a tot l'Estat, però què cal per dirigir una residència?
Bueno, tenir una titulació universitària prèvia i, en principi, hi ha recomanacions de que algunes de les titulacions pues, són més adients per portar-lo, com podria ser treball social, el metge, l'economista, etc. Però, en principi, no marquen que sigui una o una altra com un requisit imprescindible. El que sí que recomana també és una formació complementària, que serien aquests postgraus que ofereixen, en aquest cas, pues, la Universitat Autònoma de Barcelona, que pretenen complementar la formació prèvia que pugui tenir el titulat en la seva àrea en tot el que es necessita per la gestió del centre, sí.
I tot el que ens ho has dit una miqueta, ara imaginem que ens està escoltant alguna persona que sigui treballador social o que sigui economista o que sigui sí, potser físic i que digui, ostres, pues jo tinc aquí una carència, a mi m'agradaria ser director de residència. Què li ensenyareu en el curs?
Ai, és fantàstic. El fet de passar pel curs... Mira, portem 15 edicions d'aquest postgrau. I tenim... Els estudiants que han passat pel postgrau tenen titulacions prèvies d'allò més variat. Tenim llicenciats en història, tenim fisioterapeutes, treballadors socials, advocats... Hem tingut de tot. Moltes vegades són persones que la seva trajectòria professional ha estat lligada a residències, però no a la gestió, i que els interessa conèixer la gestió, i aprendre una miqueta tots els àmbits de la gestió, gestió dels recursos humans, que es necessita pues, per organitzar els serveis, etcètera, pues, no han estat tasques de les que ja s'han estat preparats. No? I això dota, aquest postgrau dota d'aquestes eines. No? I a més dota d'una altra cosa, que és una xarxa social important. La gent que fa un postgrau, com el postgrau que nosaltres fem a l'Autònoma, són gent que es relaciona amb altres persones que són també directors de centres, amb els professors que són totes persones que estan treballant a dintre de l'àmbit de la gestió de residències, i això ajuda molt després a l'hora de fer la gestió de comptar amb determinats suports per solucionar problemes, dubtes que ens trobem dia a dia els directors de centres.
I ara has dit això d'aprendre un dels altres és important, però sí, ara està molt de moda les universitats que són a distància, on, bueno, més que a distància, online.
Sí.
Hi ha cursos que són online, el vostre és bàsicament presencial amb una part online, és una combinació de les dues. Com funciona això?
Com funciona? Mira, inicialment el curs es va dissenyar com un curs presencial. Llavors, els estudiants havien de venir cada setmana, dos dies a la setmana, i fer el curs presencial. El que passa és que els requeriments que té un director de centres és de 24 hores, 365 dies l'any. I aquesta pressió per comprometre't durant tot un any a assistir dos dies, veien que era moltes vegades incompatible amb la tasca diària de la laboral. Llavors, vam fer una combinació de curs semipresencial. És un curs que té una vegada al mes assistència presencial, un divendres sencer i el matí del dissabte, una vegada al mes, i la resta de continguts estan tractats des de la plataforma. Una plataforma que és de l'Autònoma de Barcelona, i que permet treballar tots aquells continguts que s'han presentat durant la classe presencial o que no s'han presentat durant la classe presencial però que són complementaris als continguts. De manera que, entre tot, perquè en principi, clar, hem de pensar que el coneixement es va construint, i es va construint cada persona a partir dels coneixements previs que té, de l'experiència prèvia que té, no només del que li estan donant una classe presencial. Per tant, el treball individual que la persona fa en la lectura dels continguts i en l'elaboració dels exercicis, pues aquesta és la que complementa aquesta part semipresencial. I considerem que és molt més conciliador amb la vida familiar i la vida professional que quan han d'assistir dos vegades a la setmana, durant tota la setmana, sí.
Sí que és cert. I una cosa, ara ens parlava el Carles Reixac, que és treballador social, i li hem fet una consulta sobre això d'atenció centrada en la persona, atenció centrada en la persona, ACP. Es tracta també en el curs?
Per suposat. Això és imprescindible. És un paradigma des del que ens movem ara, bàsicament, tots els centres. Jo crec que ha estat un dels canvis més importants. Hem passat d'aquell model en el que les residències eren llocs on les persones grans que vivien s'havien d'acomodar a un estil de vida que li marcava el centre, a pensar que som nosaltres els que treballem allà on ells viuen. I on nosaltres hem de tractar d'ajudar i respectar les persones que estan treballant, que estan vivint allà, perdó, en funció també dels estils de vida i dels gustos que tenen, com bé deia el Carles. Això és fonamental. Llavors, partint d'aquesta premissa de que nosaltres hem d'ajudar els altres a que puguin viure el seu envelliment una miqueta com volen escollir a viure'l, és des d'on es presenta tot aquest plantejament de filosofia de treball i d'estratègies de treball que van lligades a aquesta filosofia i formen una part vertebral del postgrau, evidentment.
I ara diré una cosa una mica lletja, però ara que tot això dels estudis de postgrau de la universitat està sí, una mica així contaminat per les notícies dels màsters, els doctorats, algú que faci aquest curs ha de treballar, no? No és només una classe, sinó que també hi ha alguns treballs que presentar, algun examen o alguna prova que...
És precisament una de les coses que a vegades que costa més. Un postgrau requereix, per obtenir després el títol, has d'assistir a les classes, un 80% de les classes presencials, i has d'entregar i superar tots els treballs, a més d'un treball final de postgrau. Tot això ha d'estar superat. Si no està superat, lògicament, la universitat no et donarà el títol, perquè tu no has aconseguit el mínim.
I una cosa, si ara algú està pensant, coi, aquest que deia jo que està pensant, potser això és la meva carrera professional i no ho sabia, que entra a la web de la Universitat Autònoma i és fàcil de trobar?
Molt fàcil de trobar, i fins i tot, comentaven abans també, ficant al Google postgrau en direcció i gestió de centres gerontològics, UAB, Universitat Autònoma, ja surt directament la pàgina.
Ho provem i convidem a tothom que tingui un mínim interès en fer-ho, seria entrar a Google i posar postgrau, direcció de centres gerontològics, UAB. I trobarem la pàgina, ho trobarem tot, però ara estan a temps, algú que vulgués?
Sí, encara estan a temps. Està obert el període de matrícula, encara estem a temps.
Em falta una cosa, quan dura el curs? Qui comenci any. Aquest any, a l'estiu vinent, ja podria ser un director de residència o directora podria... amb el seu postgrau.
Exactament.
Doncs moltíssimes gràcies, Esther Arozarena. Perdó per l'error abans. Esther Arozarena, directora de... coordinadora del postgrau de direcció i gestió de centres gerontològics, i a més em permeto una cosa, potser algun dia et convidem perquè tu també ets directora d'una residència.
Sí.
No barrejarem. Un altre dia et convidem i et convidem també a portar algun resident que ens expliquin, com avui ens han parlat la Josefa i la Jacinta, sobre la vida de la residència, y no puedo, tengo que hacer una cosa. Antes Jacinta nos ha dicho, me he olvidado de decir una cosa. Se ha olvidado usted de hablar de unas personas de la residencia, me ha dicho, ¿verdad?
Hombre, de los que nos cuidan y las que van por la noche a ver si nos pasa algo, necesitamos lo que sea. Y la encargada está pendiente de nosotros. Y si nos ponemos enfermos, están allí a ver qué nos pasa, pues eso vale mucho.
Pues yo creo que el reconeixement queda donat...
No, és que és veritat, jo això lo agradezco mucho, no sé si és la manera de ser mía o qué.
Des de luego, les auxiliars és el cap... present i que es veu de les residències, sí. La gent la recorda...
Jo crec, doña Jacinta, sí, lo que usted dice, el director, el médico es importante, pero las personas, las gerocultoras, las auxiliares, las que les cuidan...
Esas son las que más...
Usted me decía que iban tres veces durante la noche discretamente a ver si están bien,
si
sin despertarles...
Dormidos, si necesitamos o uno que se haga pipí o lo que sea, cambiarles... Pero tres veces pasan durante la noche.
Pues,
dos chicas.
Es que usted se había olvidado antes de comentarlo y me parecía que se le había quedado dentro,
pues
¿no?
Sí, pues claro.
Dicho
porque
queda.
También se merece que lo sepa la gente.
Y Jacinta, ¿usted quiere, se acuerda de alguien más o ya lo...? A Josefa, perdone, Josefa.
No, igual digo que la Jacinta.
Perfectamente. Pues continúa.
Quedan tres vueltas y a vernos a ver qué nos pasa.
Aquí la Mariona, que nos lleva mucho por ahí.
Vale, todos.
Ahora les llevan, tanto y dentro de poco les llevan en bicicleta.
A pintar. Yo pinto mucho, ¿verdad? Yo siempre estoy allí, que le haga mal, porque nunca, no fui ni a las escuelas de hierro, con que mire. Es verdad, que no fui ni a la escuela.
Bueno, pero...
Tenía 8 años y fui a cuidar a un niño y hasta el día que me casé no entré en mi casa, en casa de mis padres.
¿Qué pinta? ¿Qué pinta marinas o lo que ve? ¿Qué es lo que pinta?
¿Usted? ¿Dibujos?
¿Qué tipo de dibujos?
¿Dibujos muchos?
Sí.
Estoy todo el día, mire, desayuno y me pongo a hacer... Si no va la Mariona a enseñarnos cosas, iba a una psicóloga que siempre nos tiene... No nos dejan parar para eso, ¿eh? Para hacer cosas, pero cosas buenas todas. Ella nos enseña cocina, sí, todo, sí. Y sé que nos pueden sacar una vez a la excursión, también nos lleva... Pues, és l'encarregada de tot.
Pues, aviam, doña Jacinta ens ha obert la porta al que farem a continuació.
Molt bé.
Recordeu que vam tenir fa uns mesos a la Mariana Verónica Gallano...
Que va fer un llibre.
Que va fer un llibre i que ara fa unes coses precioses que està fent... Ella és gerocultora, però jo no sé si és gerocultora, escriptora, o és escriptora, que resulta que a més és gerocultora, però té molta gràcia, molt estil, molta elegància escrivint, com va veure ara, i també ara està fent unes coses molt interessants, que és que quan algú marxa de la residència, normalment perquè ha mort, ella, com estableix vincles, com tots els professionals, amb tothom, sol fer uns quadros amb algunes peces que siguin significatives d'aquesta persona i que aquesta persona, parlant amb ella, li hagi donat. I a vegades pot ser un tros d'un folar, o pot ser un retall, o pot ser algun objecte, o els guarda, o els regala als familiars amb molt carinyo, perquè a vegades, clar, morim, però quedem durant un temps, mentre la gent, algú ens recorda, vivim en el record de la gent. I sobretot vivim en el record de la gent que ens estima. I ella ha fet una cosa molt bonica, que és plasmar físicament aquest record. La Verònica és que jo crec que la tornarem a fer venir, eh? El problema és que ha de venir de Tarragona, sí. O potser un dia la farem. I ara ens deia la Jacinta, la psicòloga, doncs mira, avui llegirem un relat que es titula La psicòloga i l'anciana. I diu així. Va intentar llegir-li als ulls i a l'ànima els sentiments. Aquella anciana no tenia ganes de parlar amb ningú, però ràfegues de consciència il·luminaven el seu ja deteriorat cervell i de vegades fugia cap a l'exterior. No obstant això, i en la major part de les vegades, es creava una distància tan gran entre cos i ment que li anaven esvaint els records. Al principi sembla una mica freda, va pensar la psicòloga, i no sabia si era pel caràcter o la timidesa, trigava una mica en confiar en les persones. Va fer un repòs desordenat dels últims anys de la seva existència, i al cap de poc, les ombres de la solitud van retrocedir. De tant en tant em pregunto si realment estic en la bona direcció. De vegades crec que ho he fet tot a l'inrevés, murmurava l'anciana. No aconseguia concentrar-se en el que deia. L'única cosa que li interessava era intentar entendre per què la seva filla l'havia odiat tant. Per què no havia volgut veure-la ni l'havia trucat d'ençà que havia traslladat a la residència? Potser no era tard per conèixer-se i descobrir per si mateixa que ella també era posseïdora, com tots els éssers humans, de bondat i de mort, de proisme entre virtuts que poques vegades havia utilitzat mentre esperava que la vida s'acomodés a ella. Ha de tenir en compte, va dir la Gianina, que els llocs canvien les persones. A tots ens influeix l'entorn, les persones que ens envolten i, sobretot, la classe d'energia que hi hagi. Crec que n'has après molt amb aquest canvi. Sí, imagino que sí, però a la meva edat els canvis fan mal, va dir ella. Temia el canvi que s'havia produït al llarg dels 2 últims anys i sabia que el seu aspecte havia canviat. Per més que tots nosaltres li diguéssim que estava igual, envellia, i li resultava dolorós de comprovar-ho. Li semblava sorprenent que tot s'hagués produït tan ràpidament. Haver arribat tan aviat als 88 anys, potser no trigaria a complir-ne 90. Tenia ganes de cridar, «Oh, no, Déu meu, detén el rellotge, necessito una mica més de temps». Va començar a plorar desconsoladament, però la psicòloga va advertir una mica desconcertada que no estava plorant de debò. No era un plor sincer, era quelcom diferent. No se sentia angoixada i trista. Semblava com si li agradés plorar i plorar. Aquesta era la confusa sensació que produïa aquesta anciana. De sobte va sonar el telèfon. La Gianina va parlar amb el neuròleg. Li va dir que ja tenia l'informe.
per si ho necessita i li facilita la feina. La psicòloga irradiava una cortesia amable. Tenia el cabell llarg fins l'esquena, molt fi i negre, amb el banús i una cara amb cert aire angelical que li donava el seu cutis també en cuidat, gairebé de porcellana. Em llegiràs un dels teus poemes? Es va dirigir després a l'anciana. Si tu vols, va respondre i es va girar cap a ella. Oh, sí, si us plau, va dir. Tens una veu tan bonica. Per un instant, la Gianina la va compadir. Estava vella, cansada, sola, probablement afectada per les xacres de l'edat. La psicòloga sabia escoltar i parava atenció a tots els detalls. Es va reclinar a la butaca i va romandre uns moments mirant l'àvia, pensant com n'era de sorprenent la vida. No sempre has de ser forta, Maria. Aquesta és la raó per la qual ens tens a tots nosaltres, per ajudar-te. Junts som pràcticament invencibles. I sense adonar-se'n, va començar a comprendre-la i estimar-la. L'intrigava el seu esperit agosarat i somniador i el foc ombrívol dels seus ulls. L'àvia va començar a riure i la psicòloga també. Què us sembla?
Són relats molt tendres, eh? Molt
són uns relats tan vívids i tan, tan sincers que, la veritat, criden l'atenció. Recordo que la, Mariana Verónica Gallano aquests relats els té recollits en un llibre que es diu Sentiments i arrugues. Si algú els vol trobar, són de estan fets per l'editorial La Torratxa. El que ha de fer és posar a Google, jo sempre dic el mateix, no cal una pàgina web, entres a Google i escrius sentiments i arrugues i el seu cognom, Gaiano, que és amb una i llatina, G-A, i llatina, Anu. D'acord? Aleshores, aquí tenim el relat. I anem acabant el programa, us volia recordar una cosa.
Tenim
fa, sí, sí, fa unes setmanes ens van venir a veure de les residències a Mavir.
Ah, sí?
Sí, recordeu que ens van dir, escolta'm, que farem, farem unes jornades aviat, doncs sí. Pues us volia parlar una miqueta d'aquestes jornades.
Fan?
Sí, ja són demà, de fet. O sigui que si hi ha algun treballador o treballadora social que ens estan escoltant, jo crec que hauria de trucar ràpidament al 901-30-20-10 per demanar si encara hi ha lloc per anar a aquestes jornades. Són unes jornades que es titulen Treball social, una professió en la que no val rendir-se. Tu te rendeixes mai, Carles?
Mai, mai.
Mai? Aleshores...
No, o sigui, aquest oient que avui li ha fet aquesta pregunta, li sí. ha enviat al Carles, ha hagut de treballar, diu, no? Ha hagut de fer d'inspector, no?
Clarament.
Sempre no trobar una resposta.
No rendeix.
Tu no et rendiràs i espero que demà estiguis en aquestes jornades, no?
Ja estaré.
I ja estaràs, perfecte. Doncs mireu, són unes jornades en les quals tenen dos ponents molt destacats. Un és l'Emilio Duró, que és llicenciat en Ciències Econòmiques, i després el José Carlos Bermejo, que és el director del Centre d'Humanització de la Salut. I la idea és parlar del treball que fan els treballadors socials en l'atenció a gent gran, i que és un treball, bueno, és molt ampli, ho hem parlat diverses vegades, tenim treballadors socials treballant als ajuntaments, també a les residències, en els centres de serveis socials, i jo sempre dic que són, saps aquelles pedres que es posen en el port... i quan venen les ones xoquen primers contra aquestes pedres, sí. moltes vegades són aquestes pedres, perquè són els primers que saben de grans problemes. Aquí parlem de gent sí. gran. Gent gran, família, dones maltractades, infància en risc, sí, gent sí. que surt de la presó i necessita ajut.
Inclús metges de capçalera. També. Bueno, això és el treballador social que t'ho resoldrà.
Correcte. I, a més, diem treballador social. La gent diu, què és l'assistent social? Així és com es deien abans. La professió és treball social i com i són gent que heu anat a la universitat i teniu un grau, abans era una diplomatura en treball social. També acabem dient algunes coses que teníem a l'agenda. Recordeu que a cinemachange.org encara està oberta una petició perquè a Còrdoba deixin que una dona i un home que són grans puguin compartir habitació en una residència perquè els hi ha tocat per la normativa de residències públiques que un vagi a una residència i un altre a una altra. I aleshores estan recollint signatures. Sé que continuen recollint signatures, però encara...
Però això és tan senzill com una de les residències posar el llit més a l'habitació, no?
Saps què passa? Que a vegades, quan les solucions són tan fàcils...
Són molt difícils.
Són molt difícils.
Ja ho sé, això.
Com bé que saben els treballadors socials, no?
Sí.
I nosaltres també, demà, inforesidencias.com organitza també un acte. Un acte, però que al final no puc dir-ho gaire perquè ja està ple, pleníssim. Sí. Demà a ESADE, a inforesidencias.com organitza una jornada sobre la situació del sector de les residències a Catalunya, on parlarem de diversos temes, però un dels temes molt importants que anem a repetir durant les properes setmanes és, escolta'm, quan tu vius a casa teva, si tens 70, 80 o 90 anys,
sí,
pues, tu vas al metge, vas a l'ambulatori, et donen la teva recepta que necessitis, vas a la farmàcia, pagues copagament si et toca o no toca copagament, però tu tens una relació com qualsevol altra amb la sanitat. Què passa quan estàs en una residència? Clar. Perquè una residència és com casa teva, no és un hospital.
No.
Sabeu, algú, hem parlat algun dia dels centres sociosanitaris, que és aquell lloc que surts de l'hospital i pots estar un parell de mesos, això, però de seguida et diuen que ja estàs... Això són centres sociosanitaris. Les residències són centres que són substituts de la llar on tu estàs igual que estaries a casa teva. Ara hi ha una gran discussió sobre, escolta'm, les residències han de recollir les receptes de tots i portar-les a una farmàcia normal, o fora millor que les que els gasten viuen a una residència a la medicina li portessin des d'un hospital, o fora millor... I d'això estan treballant moltes persones des de la Generalitat, des de Sanitat, des de Serveis Socials. Tenim també a tots els farmacèutics dient, que nosaltres també volem parlar, els directors de residència que volen parlar, els propietaris de residència que volen parlar, i tots estaran demà a ESADE, parlant, entre d'altres coses, de com ha de ser l'atenció a gent gran a
residències. Sí, perquè si no, ara què han de fer? Han d'anar cada resident amb el seu cap, no?
No, ara el que passa és que normalment les residències tenen un metge. Tenen un metge, sí, una metgessa.
Però ha de ser de la Seguretat Social,
no, clar. Un metge privat, que paga la residència. Si ara agafem 10 residències, trobarem 10 coses diferents.
Sí.
Alguna residència, sí, és el metge del CAP que atén directament
aquest
la residència.
Aquest sí que té bé les receptes.
Sí, hi haurà uns altres que tenen un metge pagat per la residència, que visita els residents i que després ell o ella es posen d'acord amb el metge del CAP per fer les receptes.
Yeah.
Però això ja fa... Després hi ha una cosa que ha fet la Generalitat de fa uns anys, que tothom diu, és Mutuam, que és l'entitat que ho gestiona, és Mutuam, que fan com un servei que depèn de la sanitat, però el que fa és donar com suport a les residències perquè les medicines passin a través d'aquí, les derivacions... Però això, unes residències ho fan d'una forma, unes residències ho fan d'una altra, la Generalitat ara està intentant crear un model unificat,
clar,
i per descomptat, sempre que fas una cosa, algú canvies.
Sí.
I quan canvies alguna cosa, algú surt més beneficiat, algú surt més perjudicat. La Generalitat ha de fer el que sigui millor per tothom.
Clar.
Avui aquí estem.
Que és molt difícil, suposo.
Jo que això de...
Fer una cosa que agradi a tothom...
I fer una truita sense trencar els ous és una mica difícil, eh? Però al final, quan ens mengem la truita, ja no pensem en la closca.
I tant.
Què et sembla?
Molt bé.
Doncs així estarem, demà uns quants estaran allà, i nosaltres el dimarts vinent estarem aquí una altra vegada.
El dimarts vinent aquí estarem... a les 5, de 5 a 6.
Doncs ens podem acomiadar dels convidats, no?, d'Esther Arrozarena, moltes gràcies per estar amb nosaltres, la Mariona Rodríguez, l'animadora sociocultural,
gràcies.
Josefa González i Jacinta González. I
quedem amb...
Ai, perdó!
No me canvio usted.
No, le cambio el nombre y le pido perdón. Jacinta Rodríguez. Tenemos... I Mariona Rodríguez. No sí, canvio sí, el nom a ningú. I quedem tots emplaçats el dia 29... a la Diada Solidària a Sant Antoni de Vilamajor.
Ahí us esperem.
Molt bé.
Molt bé, doncs, fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem d'aquí uns minuts amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau, que tinguin una bona setmana.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.